Bona tarda a tothom, benvingudes i benvinguts en aquesta última tertúlia als Cellers i, per tant, l'últim programa, no, de Ràdio Vilafranca, que emetrem demà a les 9, aquesta tertúlia, per a tothom que la vulgui escoltar. De fet, és l'última i la celebrem, doncs, això, no, en aquestes caves incomparables, precioses, Cal Bolet, i ho fem gràcies, no, a l'organització, evidentment, no, la Cultural, Vinceum, Ràdio i Penedès, Ràdio Televisió Vilafranca i la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca. A mi aquestes tertúlies em semblen sempre com un còctel especial, no? Perquè mesclem llibres, mesclem lectura, mesclem vins i formatges. Jo no sé vosaltres, no? Però jo poques coses necessito més pràcticament, no? Per viure. Aleshores, però és que avui a més introduïm la música. Aleshores, si en aquests tres elements, a més avui, parlem de música i parlem de vida en general, doncs ja tenim com un còctel encara més màgic, no? I com ho farem? Doncs ho farem, evidentment, amb el Lluís Gavaldà, poques presentacions necessita, no? Cantant, compositor, crític musical, i avui que ens ve a presentar el seu últim llibre, Sona la cançó, que precisament, que podreu comprar després, no hi ha cap problema, i que precisament posa, doncs, una banda sonora, no, a la seva vida, es podria dir. Oi que sí? Lluís, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Lluís, escolta'm, abans que res, explica'ns com va sorgir la idea de fer, doncs, aquesta, no, una banda sonora de la teva vida amb 60 cançons en aquest llibre de Sona Cançó.
Doncs no és culpa meva. Això és culpa de l'editorial, que me veuen amb molt bons ulls i feia ja uns quants anys que em anaven al darrere de que escrivís alguna cosa, i jo els vaig dir que el tema d'escriure m'agrada molt però em fa molt de respecte, i sempre que ho he intentat trobo que les novel·les les ha de fer gent que hi entén i que en sap, i jo només sóc un músic del tarragonès, però com que som molt persistents al final me van dir doncs parla de música, i vaig dir ep, si he de parlar de música ja m'animo una mica, i em van dir que sigui una cosa que semblant al programa de ràdio que fas a ICAT, perquè tu se nota molt que t'apassiona les cançons. Vas dir, ah, doncs està bé, tria 30 cançons i parles de la cançó una miqueta i ja està, tindrem el llibre fet. Va dir, va, doncs posem-nos. Vaig començar, i 30 vaig passar 40, 40 vaig passar 50, i quan n'aportava 60 em van dir, prou! Cony de Gavaldà, home! I amb els 60 ens vam quedar, han quedat moltes a fora, però el més curiós, i ja saps, veus que amb una pregunta ja te responc tot el...
En tinc més, no pateixis, Lluís.
És que jo m'enrotllo molt.
Que ens podem estar aquí fins a les 10, si cal.
No, només vull dir que al principi la idea era parlar de les cançons, però em vaig adonar que quan portava ja 3 o 4 capítols, en comptes de parlar de les cançons, parlava de mi. I vaig dir, ostres, això sí que és curiós, perquè a mi no m'agrada gaire parlar de mi. I és perquè resulta que les cançons moltes vegades el que fan és que et transporten en un moment determinat de la teva vida, te fan pensar amb el teu avi, amb la teva àvia, te fan pensar amb algun germà que tens lluny, o amb la mare quan te cantava de petit, o en un indret, el primer petó, la primera borratxera, i tot això fa que, independentment de que parlis de cançons, acabes parlant de la teva vida.
La passió que sents per la música et ve de família? O com va començar aquest coquet? Tot això, algunes coses les posa al llibre, algunes no, perquè tampoc no us podem avançar, evidentment.
Doncs la passió per la música em ve per part del pare, això ho explico al llibre, perquè segons la meva idea, així potser és una idea una mica rara, però jo crec que el primer disc jockey, el primer punxadiscos de la teva vida, és el pare i la mare al cotxe. Són els teus primers DJs, són DJ Papa i DJ Mama, que són els que et posen, te posen el Lluís Llach, te posen el Serrat, i tu com que ets petit, doncs no pots queixar, no és com ara, que ara ve el nen i te demana que et posis el Paf al Drac Màgic 36 vegades. Llavors, en que els nens no manaven tant, feien bondat, i el pare posava les cançons que volia, i a mi m'anava molt bé, perquè me posava des de Tchaikovsky, a la Maria Callas, a Bossa Nova, i vulguis que no, això et va entrant. Fins que ja arriba un dia que va posar els Beatles, allà es va acabar ja. Ja es va dir, ja no em posis més coses, vull només això.
Escolta'm, al llibre parles d'una cançó quan eres molt petit. D'això te'n recordes? O evidentment t'ho han explicat?
M'ho han explicat, sí, perquè tenia, crec que tenia 2 anyets i mig i 3 anys, I...
La cançó era del Sirex, eh? Us avanço
sí.
així,
però cançó perquè del us feu Sirex, la idea. D'aquells singles, se'n recordeu, hi havia una època en què els bancs, en comptes de cobrar-te per respirar, et regalaven coses. Se'n recordeu? Que si un bolígraf, i te regalaven aquells discos per Nadal, que si, bueno, no sé, un Boniem i coses d'aquestes. Ai, quins temps aquells. Doncs un dia van regalar un single, i era del Sirex, i expliquen els pares que, bueno, jo era un nen més aviat molt callat, molt poca cosa, així com estava molt a la meva, i quan posaven aquella cançó semblava que era un altre nen. Començava a córrer i a saltar i a xisclar i van dir, cony, Lluïset.
Revifaves, una mica?
Sí, van dir, mira, Lluïset, no, tan tonto que semblava i encara l'arreglarem. I em vaig enamorar d'aquell single. I el bo del cas és que anys més tard, 30 anys més tard, un dia em vaig trobar el cantant i li vaig explicar la història. Sí, li va fer molta gràcia, el Leslie.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí.
Escolta'm, Lluís, el llibre parles molt de què s'inspiren, no?, els artistes dels quals parles, però què inspira Lluís Gavaldà?
La petroquímica.
Que... No vull saber què t'inspira, això.
Bueno, faig una inspiració de petroquímica i tens ja... ho tens tot guanyat. No, a veure, la inspiració està sobrevalorada, ja t'ho dic jo ara. Aquesta idea de que l'artista de repent li arriba...
Les muses, no?
Les
això.
Muses, jo encara fa 30 anys que les busco, les muses, i encara no m'han arribat. Del que es tracta és de tenir molta paciència i adonar-te'n de que fer cançons és un ofici, com qualsevol altra cosa, i que al principi no ho faràs bé. Al principi faràs cançons que seran un xurro, però aquestes cançons que són un xurro t'ajudaran a fer-ne algun dia una que sigui més o menys decent. I a vegades no és tant el que t'inspira la cançó, sinó com intentes traslladar-ho en 3 minuts. Perquè jo crec que el més difícil de fer una cançó, sobretot si escrius una lletra i la fas tu, és intentar explicar amb 6 estrofes una història. És un exercici de síntesi molt interessant. Llavors, moltes vegades tens una idea molt xula, una inspiració molt maca, però és impossible d'encabir en una sola cançó. Llavors has d'intentar potser quedar-te amb una cosa suposadament molt petita, molt insignificant, però que en el fons t'ha tocat o t'ha commogut, i això et dona la idea i la guspira perquè surti la cançó. I també hi ha una altra cosa molt important també, que és que si t'agrada la música pots agafar un artista i copiar-lo. El copies i la gent s'espantarà, diran, no home, no pots... Tota la vida que s'ha copiat a l'hora de fer música. La música està inventada, tota. El que passa és que, com que si tu, per exemple, jo dic ara faré una cançó com els Beatles, però clar, com que jo no sóc els Beatles, el que surt no té res a veure. Però bueno, la inspiració me l'ha donat aquest grup.
O sigui, t'has inspirat en un altre grup, no?
Sí, sí, que és una manera elegant de dir que els he copiat. Però com que sóc tan dolent, no es nota. La gent les escolta i diu, està bé aquesta cançó. I jo callo, jo no dic res. Doncs me diuen, què t'has inspirat? No, amb la lluna, amb els arbres. Bueno, no, em vaig inspirar amb els Beatles.
Bé, sí que t'inspires amb alguna cosa, doncs, en
sí,
realitat,
no,
eh?
Sí, és que copiar no és dolent. El que és dolent és copiar els dolents. Mentre copies a una persona que és molt bona, vas pel bon camí. I aquesta gent, aquests músics que diuen jo no escolto música dels altres, només escolto la meva música. Normalment el que fan és que quan porten 6 cançons són la mateixa. Com que només s'escolten amb ells, sonen a ells mateixos repetits una cop i una altra i una altra. Has de ser prou humil per adonar-te'n que la gent que fa les cançons bones són els altres, no tu. I si les escoltes, alguna cosa se't pot aferrar.
Això ho pensaves també fa 30 anys enrere?
No, jo era més xulo que un otxo. Fa 30 anys em pensava que jo era la 8a meravella del món. Però bueno, després la realitat et posa al teu lloc, la realitat i la dona te posen al teu lloc i et diuen, au, va, vinga, renta els plats que vas d'estrella del rock.
Escolta'm, en el llibre també dius que hi ha cançons que et salven la vida.
Sí.
Explica'ns-ho. T'han salvat la vida algunes cançons,
doncs,
Lluís?
Perquè, sí, moltes vegades. Perquè hi ha cançons que et fan com de germà gran, que et fan recer. Hi ha moments a la vida en què necessites escoltar una cançó que et faci sentir que no estàs sol sentint el que estàs sentint. Tant si és bo com si és dolent. Sobretot si és dolent, siguem sincers. I moltes vegades a mi em fa gràcia perquè hi ha dies que estàs fotut i sempre hi ha algú que et diu, posa't una cançó alegre. I dius, no, no la vull una cançó alegre. Jo ara que vull una cançó que m'acabi de rematar del tot, saps? Que estigui al mateix nivell emocional que el que estic jo. Per això les cançons tristes són les que triomfen més. Perquè quan estàs content, una cançó, sí, no està mal sentir-la, però de fons. Tu el que vols és fer el vermut amb els amics o fer...
Tot et va bé, no?
Exacte, i fer l'amor amb la teva dona. Però quan estàs fotut, llavors sí que et fa falta una cançó. Una cançó que diguis, veus, aquest home també passa pel que jo estic passant. Per això sempre dic que el més bonic que et pot passar quan te dediques al que em dedico jo és que et vingui una persona i no que et digui que aquesta cançó és molt bona, perquè això ja ho sé jo que és molt bona. No, el que és bonic és quan et diu aquesta cançó parla de mi. Quan una persona et ve i et diu aquesta lletra sembla que l'hagis fet per mi és la falac més gran que et poden dir.
Que s'hi sentin identificats, eh?
Sí. I a més tinc una anècdota sobre això, perquè al principi dels Pets, que ja sé que no és el millor nom del món, ja ho sé, érem joves, què voleu que us digui? Es pensaven que duraríem 2 dies, van posar els Pets. Ma mare no m'ho ha perdonat encara. Però al principi em feia molta vergonyeta fer lletres sobre mi. Pensava que la gent no n'havia de fotre res, més que de... I un dia, parlant amb un cosí Josep Maria, em va explicar el que era la vida de poble, el que fèiem quan érem petits per distreure'ns al poble, quan encara no hi havia ni internet, ni TikTok, ni totes aquestes coses, bueno, que eren coses que a vegades feien una mica de por, empaitar gats i caçar moixonets i coses d'aquestes. I me va agradar tant el que em va dir que vaig decidir fer una cançó. I quan la vaig acabar vaig dir, potser que no la posem perquè és molt personal, parla de la meva àvia, quan me desperta per anar a missa... I al final la van posar i va ser la primera cançó que la gent va venir a dir-me aquesta cançó parla de la meva infantesa. I vaig dir, hòstia tu, la cançó que em pensava que seria menys... I em vaig adonar que la manera més normal i lògica de que algú connecti amb una cançó que fas és que siguis honest, que parlis d'una cosa que realment coneixes. Si parles d'Oïda, si parles de Califòrnia o de Miami o... Bueno,
no sé que visquis a Miami, no?
O Miami Platja.
També.
Si ets de Miami Platja també la pots fer, la cançó de Miami. Però si no, si parles de les teves coses, del que tu coneixes, del teu entorn, és molt probable que la gent pugui connectar amb aquesta cançó. Per això al principi els Pets fèiem cançons que tots els títols eren Constantí. Van passar una mica. Constantí, molta merda i poc vi. Tarragona, m'esborona, Constantí, me'n fa patir. Menys avellanes que són de Constantí.
Havíem de colar el Constantí a tot arreu.
Sí, era una mica monotemàtic.
Escolta'm, també comentes que abans d'escoltar una cançó recomanes que ens netegem les orelles de prejudicis.
Sí, no vull dir que la gent sigui marrana i que tingui les orelles brutes, però moltes vegades no gosem a dir que una cançó ens agrada perquè queda malament, saps? Hi ha un punt d'esnobisme perquè el teu gust musical parla de tu i segons com sempre vols semblar una mica més guai del que realment ets. Llavors jo conec molta gent, perquè els conec de petits, que si els preguntes què els agrada doncs et diuen sí, bueno, jo ara no vull dir noms, no? Però el jazz o Miles Davis o... i jo sé que escoltava Nava perquè jo estava al costat seu quan ho feien, no? I sembla que hi hagi artistes, jo què sé, per exemple, Julio Iglesias. No? Julio Iglesias, tu si ets rockero no pots dir que t'agrada Julio Iglesias.
Mai.
Mai a la vida. O sigui, no festejaràs mai a la vida si dius això. Però, què coi? La veritat és que Julio Iglesias, com tothom, té cançons bones i cançons dolentes. I té cançons molt bones. Igual que Mecano, igual que Ava, igual que artistes, jo què sé, l'Oreja de Van Gogh, que no m'agraden gens. Segur que si m'hi poso, trobaré un parell de cançons que són bones. Per tant, hem de deixar de fer veure el que no som i reivindicar la cosa més bonica que té la música. I això és que és subjectiva. La màgia més forta de la música i de les cançons és que no hi ha cap tipus de norma ni cap tipus de cànon. I en aquest sentit, la mateixa cançó a una persona li pot semblar la 8ª meravella del món i a la persona del costat li pot semblar un xurro. I això no és dolent, és bo. I si tu t'agrada un artista, jo què sé, t'agrada Demi Roussos, doncs, tio, doncs escolta Demi Roussos i encantat de la vida. No passa res, o la música discotequera, o no tota la música ha de ser seriosa i profunda, hi ha moments per tot. Hi ha dies que necessites cançons que et facin moure el cul i n'hi ha d'altres que necessites cançons que et facin ballar el cap. Però aquests prejudicis de dir, no, és que a vegades passa, per exemple, amb la música que escolta la canalla, no? Això és molt típic. La cançó que escolta ton fill acostuma a ser soroll per tu. I no ho hem de fer mai, això. Jo crec que és molt perniciós desacreditar el criteri del teu fill. Allò típic de dir, això que escoltes és una merda, la meva música sí que era bona, en realitat estem sent molt poc originals, perquè els nostres pares també ens ho deien a nosaltres. I ben bé que els hi van fer cas, que no gaire. En el fons, el primer que ha de fer un nen és escoltar una música que no agradi a son pare i a sa mare. Crec que això és imprescindible. Ha de triar el seu camí i agafar el seu criteri. I el pare ha de respectar aquest criteri. Això sí, si te la posa per 17a vegada, li pots fotre un clatallot. Però fins que no arribi a aquest extrem, deix que escolti el que vulgui. Escolta trap i troca reggaeton i escolta la Rosalía. Doncs endavant, la qüestió és que s'apassioni per la música. I després ja triarà el seu camí i potser hi haurà un dia que dirà, ostres papa, aquella cançó que em posaves abans que no m'agradava gens, ara m'agrada molt. Tot és qüestió de temps i de paciència.
Ara que em dius la Rosalía, què opina Lluís Gavaldà de les cançons de Rosalía?
Que té les ungles molt llargues.
No, això, no, és, això és veritat.
És veritat, perquè jo no sé com pots viure amb aquestes ungles. Com s'ho fa per trucar pel mòbil?
Per escriure.
Per escriure, bueno, també per escriure.
No, per escriure al mòbil, així.
Per escriure al mòbil, pel WhatsApp i tot això. Home, per rascar-se una mica el cap deu anar bé, però per tot l'altre... A veure, jo, ara bromes a part...
Ara que m'has dit Rosalía, eh?
Bromes a part, no. Jo a Rosalía li tinc una admiració increïble. Crec que és un artista d'aquelles que surten cada molt de temps i que la seva proposta és novedosa, és híbrida, en el bon sentit de la paraula, i és trencadora al mateix temps. Hi ha aspectes, dit això, hi ha aspectes de la seva carrera que a mi no m'arriben. Una, per exemple, és aquesta cultura del postureig, d'estar fent fotos tot el dia.
És una cosa que,
sí, ensenyant sempre, normalment una mateixa part de la seva anatomia, la mateixa, que per mi no és el més talentós que té aquesta senyora. I per altra banda, quan s'apropa a gèneres com pot ser el trap o així, m'interessa menys, però en canvi quan canta flamenc em fa plorar. Jo la vaig anar a veure, jo he vist a Anglaterra i vaig anar a Londres a veure-la, i va ser dels moments que m'han colpit més, és veure tota una 3.000 persones angleses cantant la cançó del milionari en català i se la sabien totes. Hòstia, vaig dir, això ho ha fet,
més. Molta feina, oi, la Rosalía?
Ha fet molta feina, les coses com siguin. O en aquest últim disc, quan hi ha la veu de la seva àvia parlant, que també és molt entranyable. I després hi ha cançons seves que m'agraden moltíssim. Com més flamenques són, més m'agraden, i com més trapejades són, menys.
Ara que parlem de Rosalía, de dones, de música, vivim en una societat patriarcal també en el món de la música? Com ho veus?
I tant que sí.
Dic també, no? Perquè...
Sí, no. Vivim en una societat patriarcal en tots els aspectes i la música no és impermeable. La música és un reflex de la societat. I fins no fa gaire, l'únic paper que tenia la dona en el món del rock and roll era de ser una musa o ser una groupie. Si algú no sap què és una groupie és una fan que intenta festejar-se al músic. I la musa és la persona que inspira, a través de la seva presència física, el talent innat de l'artista. I això, a part de ser absurd, masclista i deplorable, el que feia era que moltes dones que volien ser artistes de música no tinguessin cap referent. Quan anaven a un concert i miraven dalt de l'escenari, no tenien cap referent del seu gènere que els fes pensar, ostres, doncs jo també puc ser això. I per sort, els últims anys han canviat. I en aquest aspecte hi ha com una espècie de boom de veus de dona que en els últims anys crec que han equilibrat mínimament aquesta balança que era tan desigual. Ara mateix jo crec que la millor música, la música més interessant que es fa ara mateix la fan les dones, sincerament.
Interessant. Pels qui no l'hagueu llegit ara, encara el llibre, us ho avanço, no hi ha cap cançó dels Pets.
No, home, no, són cançons bones les que poso jo.
Això anava a dir, per què, Lluís Gavaldà, no hi ha cap cançó dels Pets al llibre? I tot... hem de parlar dels Pets,
ja m'ho penso. Mira, no n'hi ha cap, perquè jo crec que el músic en general i Lluís Gavaldà en particular ja són prou creguts com perquè encara t'hagis de dedicar a escriure'm un llibre lo bo que ets i lo xules que són les teves cançons. A mi em fa bastanta angúnia quan ho veig amb un altre artista, amb un altre intèrpret. Jo crec que la teva música l'ha de valorar l'altra gent. I a part, encara hi ha un motiu més important, perquè malgrat dedicar-me a aquesta professió, si m'hi donessin a triar entre fer cançons i escoltar-les, triaria escoltar-les. M'adona molt més plaer escoltar les cançons d'altra gent que no les meves. I no perquè no m'agradin les meves, però les tinc molt sentides, què vols que et digui? Les toco cada dia i estan una miqueta fetes servir. I en canvi, en aquest llibre, la idea era parlar de les cançons que a mi m'han fet persona. Les que m'han ajudat, les que m'han fet de germà gran, les que em fan recordar gent que ja no hi és. I aquí dintre crec que posar cançons dels Pets hagués trencat una mica l'encant.
Ara que parles, no, de recordar persones que ja no hi són, parles de la teva germana, també parles d'un moment, no, de depressió que vas tenir, o sigui que també t'obres, no, obres el cor en aquest llibre.
Sí. La dona em va dir, cony, no havies explicat mai aquestes coses a ningú i ara aquí en un llibre ho fas. Però bueno, és la força de les cançons. Sí, la meva germana es diu Neus i té 2 anys més que jo, però malauradament va morir fa 3 anys de càncer. I era la meva sòcia de cançons. Ella tenia m'ajudava a l'hora de convèncer els pares per comprar discos quan anàvem a Andorra. Saps?
Era un clàssic. N'hi ha qui comprava tabac, no? N'hi ha qui comprava...
Toblerones, Babybels i clar, quan portava ja 6 aparadors, estava ja una mica fart, el Lluïset ja començava a rondinar, doncs me deien, va, té 600 pessetes i vés-te'n aquí a aquesta botiga de discos, i no patien perquè sabien que no em mouria d'allà en 6 hores. Saps?
No et perdrien, eh?
No em perdrien. No patien gens. Me fotien en una botiga de discos, jo els havia de mirar tots, no fos cas que amb aquell cubell d'allà hi hagués el disco que buscava. I després la fanyada era triar quin te compraves, perquè clar, n'havies triat 15 i tenies 600 pessetes, i només aquesta part potser ja em demanava mitja hora bona. I amb la Neus doncs escoltàvem els discos plegats i quan ja estava molt malalteta doncs m'anava allà i com que ella no podia parlar gaire doncs el que feia era li posava cançons que havíem escoltat de petits i de grans i era la nostra manera de comunicar-nos i va ser una manera molt, molt, molt bonica de fer el comiat amb ella. Sí.
També parles de moments complicats teus personals en el sentit doncs, això, no? De que vas passar un moment de depressió, que estaves al llit, no? Si no recordo,
sí,
i que no volies sortir.
Vaig fotre un pet, que ja té broma la cosa.
Mai millor dit.
Havia que petar d'aquesta manera. Però el que passa és que si ets molt obsessiu i molt perfeccionista, doncs tens molts números que et passi això. I me'n recordo que al principi, clar, la família està una mica no sap per on tirar perquè no saps com ajudar aquesta persona quan està així. I es van espantar, me diuen, quan van veure que no escoltava música. Allí van dir, hòstia, aquí la cosa ja va malament, aquest xiquet no escolta música. I la dona me diu que també el primer dia que va veure que la cosa s'arreglava va ser el dia que vaig tornar a posar cançons. Va dir, bueno, ja no estem tan fotuts. I parlo d'això, que moltes vegades la música és teràpia també. I això no ho dic jo, vull dir que hi ha metges que ho expliquen, que treballen amb el fenomen de l'autisme i de moltes altres coses a través de les cançons. I aquestes cançons ens ajuden mentalment, i tant que sí.
De fet, és una de les, si no ho dic malament, és una de les poques coses que tardem més en oblidar, no?
Sí.
Les cançons,
sí,
no?
Sí, sí.
Tots els professionals d'Alzheimer diuen això, no? Que el que menys oblidem, el que tardem més en oblidar, són les cançons.
Sí, amb la meva àvia em passava això. Quan ja no hi tocava massa, la feies cantar una cançó, se la sabia perfecta. Me deia, fill meu, jo la màquina de gravar ja no la tinc bona, però la de reproduir encara la tinc bé.
Escolta'm, en el llibre parlem ara no dels pets, però també del rock català, no? Sí. Un moviment, no?, que tots hem viscut i que tu a vegades no dius que et fa una mica de ràbia gent que el criticava, que era massa institucional. Explica'ns bé això, que en aquest capítol també és bastant interessant.
Doncs sí, vull explicar-ho. No, saps què passa? Que quan comences un grup i has de demanar un crèdit d'un milió de pessetes a Caixa Tarragona, t'han d'avalar els teus pares i estàs 3 anys per tornar-lo a base de tocar, toca una mica la pera que et diguin que estàs subvencionat, saps? Perquè dius, cony, jo no la vaig veure la subvenció enlloc. Però tot això té una explicació bastant lògica. Fins que no va sorgir el fenomen del rock català, tota la música pop que s'escoltava era en anglès i en castellà. Fins i tot la gent que cantava i eren catalans cantaven en castellà. Senzillament el català era l'idioma de la cançó, de coses molt puntuals. Llavors, aquest fenomen del rock català va sorgir a les comarques. Per què? Perquè a les comarques, si un grup és del teu poble, encara que toqui com un xurro, te l'estimes igualment. Això va fer que gent com els Lacs en Busto aquí al Vendrell, o Sopa de Cabra allà dalt, o Sang Traït a la... doncs poguéssim aprendre a tocar sense que ens tiressin ampolles al cap. Per què? Perquè érem gent del poble, i sabien que érem de família bé, que bueno, som bona gent, i teníem molta paciència. Va arribar un moment en què aquesta generació de músics van començar a tenir molta requesta. Per què? Perquè era la primera generació de catalans que per primer cop veien la tele en català, estudiaven en català, es distreien en català i en canvi no tenien música de la seva generació en català. I al sortir aquesta generació de músics s'hi van apuntar. I això què va comportar? Que des de Barcelona hi hagués una espècie d'actitud de rebuig. Per què? Perquè era un moviment que no havia sortit a la capital, cosa molt estranya, i que havia assolit ja unes xifres de vendes i de públic que el periodisme de la capital hauria d'haver detectat abans. I a més, què passa amb aquest país? Aquest país és petit i el pastís és el mateix. Llavors, si surten 10 grups catalans nous, això fa que els 10 grups que no cantaven en català antics no toquin tant. I n'hi ha que s'ho prenen bé i n'hi ha d'altres, que no diré el nom, que no s'ho prenen bé. I llavors què fan? Escampen la mentida i diuen que això és un fenomen subvencionat, que això no és real, que això Jordi Pujol ens pagava un sou cada mes, que ens apadrinava Marta Ferrusola. I això vaig a de repetir-ho, ja ho va dir Goebbels, que una mentida, si la repeteixes molts anys, acaba semblant que és veritat. I a mi m'ha acabat passant que hi ha gent que, de bona fe que m'ho pregunta, no? Però estàveu subvencionats, no? I penses, què dic ara? Perquè si negues molt sovint una cosa, sembla que t'estiguis defensant. I va arribar un punt en què vaig dir, mira, és igual, si s'ho volen pensar, que s'ho pensin. Però vaja, si tot això que portem encara viu de les subvencions, hosti, s'han gastat molts diners, eh? Perquè encara s'aguanta.
Com recordes aquella època, Lluís?
Va ser com una espècie de bogeria col·lectiva, la veritat és que sí. Qualsevol poble tenia una festa de rock català, tocaves a tot arreu, s'omplia, la canalla semblava com embogida, tot ple de senyeres i banderes catalanes, i boti, i bueno, durant 3 o 4 anys semblava que fóssim un país normal.
Fins que ho vam deixar de ser.
Fins que vam deixar de ser-ho. Això és com el dia de Sant Jordi, que es pensa que som un país normal, la gent compra llibres i posa senyeres al balcó i l'endemà tornem a ser el de sempre.
Escolta'm, Lluís, com escoltes la música ara? Perquè en el llibre també parla molt, no?, de com ell doncs això, no?, l'escoltava, però ara en l'actualitat, ho dic amb Spotify i aquestes coses que hi ha, em refereixo.
Sí, jo faig servir totes les tecnologies que hi ha, les que aprenc a fer servir, n'hi ha altres que ja no hi arribo. Però bueno, el nen m'ajuda. I faig servir Spotify, Apple Music, tinc també vinil, CD ja no em poso gaire, el CD va ser una mica una enganyifa, però vinils encara em poso i la litúrgia del vinil m'agrada molt. Això ja sé que és molt boomer i molt antic, però a mi m'agrada treure'l de la funda, ficar l'agulla, netejar-ho.
Netejar-lo, no?
Bueno, no sóc una mica deixadot, però bueno. Netejo, agafo la caràtula, llegeixo les lletres, miro els agraïments qui toca cada cançó, o sigui, com si fos un llibre, m'ho empapo tot. Ara, amb les xarxes, el que trobo que ha sortit perdent és el melòman, l'aficionat a la música, que vol saber, anar més enllà de la cançó. Ara no saps ni qui l'ha fet, ni qui l'ha escrit, ni de qui és la lletra. No saps qui ho ha produït, no saps qui toca. Tens la cançó allí pura i dura, l'apretes, l'escoltes i ja s'ha acabat. I a mi això, bueno, no en tinc prou jo amb això.
Necessites anar una miqueta més enllà, eh?
Sí, d'aquí el llibre i d'aquí el programa de ràdio que faig. No? A mi m'agrada saber què pensava aquell músic quan va fer la cançó, d'on se va inspirar, en quin disc està... No sé, m'agrada anar una mica a saber el rerefons.
Tot això t'ho apuntes, Lluís?
Abans sí, abans tenia llibretes i llibretes.
Ah, perquè anava a dir, les dades que hi ha en aquest llibre, que tots comprareu, i ho sabem,
home,
són brutals.
Em faltaran.
Per això ara m'ha sorgit la pregunta de si tot això ho tenies apuntat.
Bueno, hi ha una cosa que es diu Wikipedia, que ajuda molt també, eh? Però sí, sóc bastant malaltís d'això de saber l'any, l'hora, el nom del mare i de la pare, del pare de cada músic i de la discogràfica... M'agrada saber la vida i miracles de l'artista que estic escoltant. Si és un artista que m'emociona, m'agrada saber-ho. Sí.
Escolta'm, Lluís, ho comentaves abans, vius a Londres, ara?
Vull que més amunt. Londres és caríssim.
Això és veritat.
Amb el rock català, amb la subvenció de...
Que no us ha arribat, eh?
I no m'ha arribat, tu.
Els haurem de trucar. Que,
sí, que la pugin.
Que es facin una transferència.
Exacte, un bízum, que em faci un bízum. Escolta. A trucaré a Aragonès que em faci un bízum.
Des d'aquí, si ens escolta...
Això,
oi, si escolta el programa de ràdio.
Bízum, va.
Ja de pas que ens el faci a tots, eh? Si
bueno,
m'importa,
Lluís. Primer que me'l faci a mi i després ja en parlarem.
Escolta'm, Lluís, hi ha alguna diferència de com es viu, de com s'escolta, no? Però sobretot com es viu la música.
Sí.
A Anglaterra i aquí.
Sí. Si tu pares a pensar en el fenomen del rock i del pop, hi ha una cosa molt curiosa. I és que en una illa tan petita com és les Illes Britàniques... han aportat el 60% de la música més reconeguda de la història. És a dir, estan al mateix nivell que els Estats Units. Els Estats Units són com 60 vegades més grans que Anglaterra. I això ha de venir d'algun lloc, no és casualitat. Bé, bueno, sí, parlen anglès, que això ajuda molt. Però, per altra banda, al Regne Unit la música forma part de la quotidianitat de cada dia. M'explico. A les cases hi ha un piano. I sí, el nen et dona la tabarra, però el nen acaba prenent el piano. A les cases hi ha instruments. No els obliguen a tocar, però l'instrument el tenen allà. I com que plou molt, hi ha un dia que al final l'agafen perquè així no es moren de fàstic, clar. Quan vas al súper, sona música, però sona música bona. No sona musac d'aquest, no sona... Bueno, no em feu dir noms.
Home, em sembla que ara ja em pots dir, eh? Li acabes de demanar a Aragonès un bízum...
Ja, tens raó. Bueno, jo el que no suporto són aquestes versions instrumentals en plan violins de cançons conegudes. Coi, deixa que la cançó soni com la va fer el cantant, home, com la va fer l'intèrpret, com la va fer... No facis aquestes versions en plan bossa nova de cançons d'U2, que això fot una angonia terrible, per la mort de Déu. Deixa que sonin les cançons que es van fer. I, per altra banda, la música sona als súpers, sona a les botigues, sona a les parades d'autobús... És a dir, la tens, que sense voler et va entrant. I vulguis que no, això al final ho portes a flor de pell. I llavors què passa? Doncs que a tots els pubs hi ha música en directe, vas a veure grups, vas a veure concerts, compres discos, escoltes, i sense adonar-te'n, ets un aficionat a la música. I si tens una mica de facilitat, agafes un instrument i intentes dedicar-t'hi. Això forma part de l'educació musical. La música allà és important. En tots els aspectes. I això aquí no ho perceps. Aquí la música és un entreteniment pur i dur. És una cosa per anar a ballar a la festa major o per posar-te a la discoteca. Però no és una cosa, no és part de l'alta cultura. S'hauria de definir què és alta cultura, no? Però no té el prestigi que tenen altres formes artístiques, crec jo.
Falta educació, no? Musical?
Sí, falta educació musical, falta, jo què sé, em sembla que ara encara ensenyen a tocar la flauta als nens quan van a l'escola. A mi em sap greu pels flautistes, crec que no hi ha cap per aquí, perquè... però ho trobo de les coses més estúpides del món.
Esperem que no hi hagi flautistes.
Esperem que no hi hagi flautistes, però vull dir que la flauta està molt bé, sí, però veieu molts flautistes després dedicant-se professionalment a aquest instrument? el món del rock i del pop jo no n'he trobat cap encara, ni la música clàssica ni amb el jazz, no, encara no veig cap trio de jazz que toqui la flauta. Què passa? Que la flauta és còmoda, és còmoda, és fàcil de tocar, és petita, te la pots posar a la butxaca, bueno, si està per comprar aquell flautot allà, que és molt gran, però ens quedem amb la flauta, amb un instrument que té una trajectòria curtíssima i et faran a tocar el gegant del Pi i aquí s'acaba l'educació musical. Segur que ha canviat, segur que ara hi ha moltes escoles i molts instituts que han omplert aquest ventall i que no es queden amb la flauta i que t'ajuden a tocar altres instruments. Però vist des de lluny, a mi em fa l'efecte que falta una inversió i una aposta més decidida, crec jo. Però vaja, què sabré jo? Que sóc un cantant de Constantí que viu a Anglaterra.
Escolta'm, Lluís, com vas escollir les 60 cançons?
Ja has dit
que te'n sortien moltíssimes més, no?
Les vaig escollir per eliminació. Al principi en tenia algunes que les volia posar perquè m'agradaven molt, però després vaig decidir que no, que aquest llibre no seria de cançons que m'agraden molt, sinó de cançons que em fan recordar un moment important de la meva vida, o un moment important de la vida d'una persona, més o menys, de la meva generació.
Perquè no són cançons molt tòpiques, diguéssim,
no? Hi ha de tot. No volia que fos un llibre només per gent que escolta música. Volia que fos un llibre que la gent que la música l'escolta molt poc el pogués gaudir també. Llavors doncs, hi ha cançons que parlen del servei militar, que és una cosa que bueno, feia molta gràcia quan el feien fer.
Vas fer el servei militar,
evidentment. Clar, evidentment.
On et va tocar? Això ja és com una conversa.
Em va tocar en un lloc d'un clima molt agradable que es deia Jaca, que no sé si hi ha anat mai, espero que no hi hagi ningú de Jaca aquí. Però...
Ni flautistes ni gent de Jaca.
Si aquí hi ha un flautista de Jaca...
Ja ho tenim tot, això.
Ho tinc bastant pelut ara mateix. No, és molt bonic, és molt bonic, i a les muntanyes, però em van sortir uns parellons aquí a l'orella. Mare meva, quin fred que fotia.
No vas aprendre res fent el...
Sí, vaig aprendre a tocar la guitarra. La vaig aprendre allà. Jo no sabia tocar res. No.
Doncs encara li hem d'agrair amb el servei militar.
El servei militar em vaig fer dos coses, aprendre a tocar la guitarra i deixar-me bigoti. Una em va anar molt bé i l'altra em va anar molt malament.
Però li haurem d'agrair, doncs, o de la guitarra.
O de la guitarra, o del bigoti no.
El bigoti...
Però sí, parles una mica de què era... Cançons, a través de les cançons parlo del que era la vida en un poble, del tarragonès petit, parlo de com es distreia el jovent, parlo dels primers amors... Parlo de les primeres excursions, d'algun viatge que fas, de tenir nens, de la paternitat. Jo crec que és un llibre que fa servir les cançons com a excusa per explicar-te tu una mica la teva trajectòria vital.
Si n'haguessis d'escollir menys de 60,
sí.
Ho tindries clar? Si ara jo et dic, escolla'm en una.
No. No, perquè
és molt complicat,
no per fer-me el xulo, perquè depèn del dia. Saps? No hi ha una cançó que la tens per sempre al teu costat. Depèn del dia et diré aquesta i depèn del dia et diré una altra. És molt probable que te'n digui una dels Beatles i que potser sigui Eleanor Rigby, però també pot ser que sigui Alison d'Elvis Costello o pot ser que sigui una cançó de la Joni Mitchell que m'agrada molt i que avui m'he emocionat perquè l'he vist que ha sortit en un escenari després de 20 anys, que estava molt fotuda. Depèn del dia. També jo trobo que és molt reductiu quedar-se amb una cançó sola, havent i tantes. A veure si em diuen, o tries una cançó o et mato, i ja la triaré.
Home, la triarem tots. També expliques la relació, no?, amb Joan Reig, amb gent,
sí,
no?, que ens la pots explicar, com el vas conèixer.
Una relació d'amor-odi.
Sí.
Bueno, Joan, pels que no ho sapigueu, els pets som tres, i la broma és que som tots tres, no una broma, és que fa gràcia, però és veritat. Som de la mateixa quinta, de la mateixa edat i quasi del mateix carrer. Per tant, ens coneixem des de que anàvem en cotxet. Les nostres mares feien comparacions a veure qui pesava més. Jo sempre perdia. I, per tant, vam fer la comunió junts, vam fer la confirmació, tot. Però va arribar un moment en què ja volies trobar... Érem coneguts, però no érem colla. Bueno, sí que érem colla, és que en un poble la colla són tots els que tenen la mateixa quinta. És un fenomen molt divertit perquè n'hi ha que et cauen com el cul, però són de la colla, perquè tenen la mateixa quinta que tu, per tant els has d'aguantar.
Els has d'aguantar, exacte.
I sempre n'hi ha tres que no els tragues, quatre que sí, hi ha baralles, aquell és un tonto. Però una mica arriba una edat i als 13-14 anys comença a tenir un criteri i ja vas dient, bueno, a mi els que van amb trial i amb moto no em diuen res. i vas buscant els que escoltaven música, no? I això ho feies perquè, com que no tenies un duro, si tenies un amic del poble que escoltava música, podies anar a casa seva i escoltar els seus discos. I això estava molt bé, eh? Això era una cosa que fèiem a la nostra colla, que era cada un de la colla s'especialitzava en dos artistes. Llavors, si tu volies escoltar els Rolling Stones, anaves a casa de l'Ismael, els escoltaves tots, fins que et fotia fora de casa. Volies escoltar, jo què sé, Genesis, anaves a casa de Lluís Ribas. I així, doncs, entre tots fèiem una mica de... Però bueno, tot això per dir que una vegada Feliuet, que era el meu amic de l'ànima, em va dir, hi ha un tio del poble que també li escolta música, va, que te'l presentaré. I vaig dir, qui és? Em va dir, Joan Reig. Vaig dir, no. Perquè jo Joan Reig ja el tenia clissat i feia molt de respecte. Encara no tenia barba, però ja feia molt de respecte. I per què? Perquè era el fill del cafeter del poble i era el paio més popular de Constantí. Clar, estava allí tot el dia i el coneixia tothom, era més famós que la Monyo. I a mi, jo anava allà i era un tio doncs, que imposava una mica. Però vaig dir, vinga, va, anem-hi. Vaig pensar, si tot sigui per escoltar discos que no tinc. I vaig anar allà i em va presentar, hola, hola, aquest és Lluís, aquest... sí, ja ens coneixem. Res, que m'ha dit que, bueno, de ser amics, diu, bueno, diu, ser amics, amics. Has de passar una prova primer. Collons, vale. I em va posar 6 discos d'amagat i havia d'endevinar quina era la cançó amb els 5 segons primers de la cançó. O sigui, posava 5 segons i el treia. Qui són aquests? I vaig aprovar. Vaig aprovar, i a la 6a cançó va mirar del baix i diu, ara sí que ja som amics.
Una prova dura, eh?
I fins al dia d'avui...
Exacte, em sembla que encara dura això, eh?
Oh, sí, sí. Bueno, ahir tornàvem de Formentera i li vaig dir, saps qui són aquests? I em va dir, encara estem així.
I d'aquí a muntar un grup amb aquesta persona, diguéssim. I com va anar això?
Bueno, Joan era l'únic que era músic, que era perquè son pare ja era bateria, tocava amb una orquestra de petxanga i llavors tenia una bateria antiga de son pare. I en canvi nosaltres no érem músics, el que teníem era molta barra. I em vaig comprar una guitarra de 3.000 pessetes, imagineu com sonava. Vam buscar un baixista, que no sabíem ni el que era un baix. Vam triar el més baixet de la colla, pensant-nos bueno, que això ajudaria.
Anava a dir per ajudar, no?
Exacte, vam agafar el Falling perquè era baixet. Bueno. I Joan ens va posar les piles, va dir, home, doncs, hauríeu de practicar molt. I vam practicar i així va sortir el grup. Va ser una cosa... Bueno, la idea era veure si poguéssim tocar una vegada al pub del poble, ni que sigui pel gasto que fem.
Quina edat teníeu, Lluís?
Bueno, ja érem granadets, eh? Vam trigar bastant a fer això. Joan ja portava anys tocant. Jo devia tenir 21 anys. Però clar, no sabia tocar la guitarra, l'havia pres a l'Emili feia un any i mig i s'havia fet 3 acords, bueno, encara el sé fer ara, tampoc no he millorat gaire.
Però els sí. Fas millor, aquests 3.
Home, ara els faria amb tota la clar. Consciència possible. Sí. Els faig tan bé. I vam començar, vam fer un primer concert. Bueno, abans vam fer un altre grup amb un altre noi, però... No acabàvem de quallar.
No va arrullar la cosa.
No, i a part el nom encara era més marrano que els pets i per tant vam decidir doncs, deixar-ho córrer, vam posar-nos un altre nom. I el del nom, doncs bueno...
Això anava a dir, explica'ns, sisplau, evidentment.
Jo sé que he de demanar disculpes a Catalunya per un nom tan groller, però heu de pensar que érem joves, que érem inconscients i no ens pensàvem que duraria tant. I vam fer un llistat i cadascú, bueno, s'havien pres una xiveca i cadascú va començar a dir coses. Els préssecs, els rots, els ninots, bueno, ja s'ho podeu imaginar. Després van fer una votació. Van fer una votació de tota la gent que hi havia al pub. Quin nom triaries pel grup que estem fent? I cadascú votava. I després van fer doncs, el resultat final i l'únic nom que no va rebre cap vot
van ser els pets.
Va ser els pets.
Per aclamació popular, diguéssim.
Exacte. I llavors no sé qui va tenir la idea de dir, home, és que ningú té pebrots de posar-se un nom així. I clar, amb un de Constantí li dius
favor.
Això, que no tinc pebrots, que no, els pets.
Ja els tenim aquí.
Sí, sí, va ser així.
Carai, tu. Escolteu, us volia donar pas a alguna pregunta, si voleu. Algú té pregunta per Lluís Gavaldà? El tenim davant. Jo en tinc més, però agrairia que algú faci alguna pregunta. Sí? Mira, ja en tenim. Veus? Que bé. Ara li acosten el micro i vinga, som-hi.
Hola, bona tarda. Lluís, fa poc vas dir que vau crear els PETs perquè vau anar al carrer Lleida, al Palau d'Esports, a veure un músic que us va influir molt. Continues?
Sí, sí.
D'aquí poc ve per casa teva i ve per Londres, ve per Barcelona.
Sí, sí.
Explica-ho, sisplau.
Explica'ns-ho, això.
Sí, això surt al llibre que quan teníem 18 anys vam anar a veure a Bruce Springsteen a Barcelona. I clar, vam anar amb gent més gran perquè érem massa joves i en aquella època encara no era un esport nacional com és ara veure Bruce Springsteen. Encara ja sembla que sigui com una obligació perquè com que ve cada dos dies i diu bona nit Barcelona i la gent es torna boja.
I no ens agrada això?
Oh, ens encanta. Ens encanta. Si és que ens consumem amb molt poc els
molt
catalans.
Els catalans, sí.
Així és fàcil tenir content en català. Doncs en aquella època, era l'època del The River, i era conegut, però hi vam anar allà, Joan i jo, ens vam apuntar, amb 18 anyets, i es vam estrenar, imagina't, amb un concert del Bruce Springsteen, que estava gairebé ple, i ens vam ficar, però es podíem ficar a primera fila. I bueno, va ser una experiència religiosa, que diria Enrique Iglesias, no? Es va fotre un show espectacular perquè si no l'heu vist mai és un home que es mou, que salta, que brinca, es posa de genolls, que sua, que es llença al públic i nosaltres allà anàvem caient la bava, anàvem mirant-nos i anàvem caient la bava i a part el tio me va encantar que va fer mitja part, que això ja no ho fa ningú, jo crec que va fer mitja part per agafar el bombona d'oxigen
per respirar,
i respirar una mica perquè allò era insostenible i després va fotre-li una altra segona part i va, encara més amunt. I quan va acabar el concert van obrir els llums, Joan i jo ens vam mirar i vam dir, hem de fer un grup i va ser tan senzill com això, o sigui, va ser acabar el concert i decidir que havíem de fer un grup perquè allò que vam veure era massa bonic per no intentar-ho.
Us vau inspirar en Bruce Springsteen,
sí.
Una mica.
I llavors els n'hi vist més vegades, però clar, quan l'has vist la primera vegada tan a prop és molt difícil que sigui el mateix. A mi aquests concerts que l'has de veure per una pantalla, que veus allò un cigronet allà baix i has de mirar la pantalla, home, si valgués 15 euros miraria, no? Però com que val uns calerons i la subvenció de la Generalitat no arriba. Perquè tinc canalla, doncs ja fa un parell que no hi vaig. Però bueno, tot així, quan toca el Born to Run, encara que el vegis com un cigronet, allò em fa plorar aquesta cançó cada vegada que la sento. És un gran lletrista, per altra banda.
Més preguntes? No? No tenim Lluís Gavaldà aquí
sí,
davant.
Que passa que se l'estan pensant.
Clar, anava a dir, jo en tinc més, però m'agradaria. Mira, aquí tenim un altre senyor. Veus
passa
que
fa vergonya fer així, que sembla que estiguis a escola.
Vinga.
Hola, bona tarda. Jo també vaig estar a aquell concert, Lluís, i estic totalment d'acord amb
tu. I era?
Sí.
Hosti, que bo.
Va ser el meu segon concert, el primer va ser amb els Stones a la Monumental. Però bueno, sempre hi ha hagut, potser us he explicat en algun lloc, però jo no ho sé, jo sóc mestre d'anglès. Com és que et vas decidir per anar a viure a Anglaterra? Si és una qüestió personal, no et faig la pregunta.
No. És una canció que té... És una pregunta que té molt a veure amb el que estem parlant avui. Jo vaig anar a Anglaterra per millorar el meu anglès, perquè jo volia aprendre anglès per entendre el que m'explicaven les cançons. O sigui, no em conformava amb quedar-me només amb la meitat del plaer d'una cançó. I conec melòmens que no saben anglès i sempre me'ls miro i els hi foto la tabarra. Dic, no saps el que t'estàs perdent? Perquè una cançó del Bruce te pot arribar, però si saps el que t'explica, t'arriba el doble. I així en qualsevol altre artista. És a dir, per mi una cançó és música i és lletra. I per coses de la vida, a mi sempre m'agrada molt saber què diu la lletra i sobretot que si la lletra és bona, fa que la cançó encara m'agradi el doble. I vaig decidir fer filologia anglesa. Però clar, una cosa és que t'agradin les cançons, t'agradi saber què diu, una altra cosa és que jo tu tinguis facilitat per l'idioma, i no era el cas. Com que no era el cas, doncs vaig anar amb 18 anys, vaig anar allà a passar 15 dies, em van robar el primer dia, bueno, d'això ho explico en el llibre també. Vaig estar 3 setmanes allí homeless, i a partir de llavors he anat molt sovint, fins que ja és com un costum familiar. A la meva dona també li agrada molt, al nen també li agrada, i sempre anàvem a passar el cap d'any, així ens estalviem els raïms. Bueno, els raïms han passat un per un a les campanades, que jo ho trobo una guarrada, perdoneu que us ho digui, però és una marranada. No hi ha res pitjor que començar l'any fent-se dos petons amb una persona que està la boca plena de raïms que li estan regalimant. A mi que m'ho expliqueu, però a mi
imatge.
Això no ho he entès mai.
I com celebres el cap d'any?
Doncs cling, 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 happy new year, dos petons i vinga, anem a ballar.
Molt bé, sense raïm.
Sense raïm. I al final va arribar un moment en què amb la dona vam pensar que estaria bé que el nen el parlés bé i sembla ser que hi ha uns estudis, com que sóc filòleg i sóc una mica així que llegeixo coses rares, vaig llegir una vegada que per agafar l'accent d'un idioma és molt més fàcil fer-ho abans de la pubertat, per la qüestió d'oïda. Que si no, després de la pubertat, sempre et queda un accent. I per altra banda vam pensar, el nen ara té 11 anys, si ho fem ara encara dirà que sí, si ho fem d'aquí dos anys dirà botifarra. I vam dir, va, doncs anem-hi un any. Anem un any que el nen aprengui anglès, nosaltres contents com a gínjols, tenim dues professions que ens podem combinar, jo puc anar i venir, tampoc no anem a Austràlia, i mira, ja fa 6 anys. El que passa sempre quan vas a un lloc, no? El nen ja s'hi fa, ja té els amics allà, i bueno, a mi també m'ha molt bé, perquè allà doncs, clar, les fans no m'ataquen, que és molt difícil ser sex símbol a Catalunya. Vosaltres no us podeu fer la idea.
De fet, quan ets una persona tan introvertida,
exacte,
no? Ho dius al llibre, també.
És que sembla molt, molt divertit, però és molt complicat sortir al carrer i la gent se'l llança a sobre i vull un fill teu, això és una cosa que al final carrega moltíssim.
Cansa.
I en canvi a Anglaterra en passa menys.
Però si haguessis de tenir fills amb tothom que t'ho diu, complicat,
home,
no?
Doncs, I a més, jo ja no.
Alguna pregunta més? Mira, la senyora. Passem el micro, gràcies.
Oi, això de senyora. Bona tarda. En primer lloc, bueno, un record a la Neus. Jo havia estudiat a la mateixa escola que ella.
Ah, sí?
A
on?
Anava a la classe de ma germana, a l'Estonac, a Tarragona.
A l'Estonac? Ah, sí, sí.
Ja quan parles de Constantí, fins i tot m'emociono.
Sí, sí, i tant, i tant.
Però, a veure, una pregunta. Jo pensava que venia a veure, bueno, escoltar la presentació d'una novel·la i pel que veig és una biografia.
Sí.
O sigui, aquest llibre és la teva autobiografia?
Sí, és una autobiografia camuflada. És a dir, parlo de mi, però aprofito per intentar engrescar el lector a que escolti 60 cançons. I la manera que he intentat de fer-ho és que els capítols són molt curts. Jo de broma dic que és un llibre ideal per llegir al lavabo, perquè no tens temps d'enrotllar-te gaire. Volia que cada capítol durés el que dura una cançó, 3 minuts i mig. Llavors la idea del llibre és que hi ha un codi QR que si el fiques i saps fer-lo anar, que jo no me'n surto mai, te porta amb una llista de cançons i mentre llegeixes el llibre escoltes la cançó de la qual estic parlant. Llavors hi ha de tot. N'hi ha que la cançó és molt important, n'hi ha d'altres que la cançó només és un pretext per parlar de la vida, n'hi ha que parlo molt del músic, n'hi ha que parlo molt de la cançó en si, n'hi ha de la que no parlo gens, hi ha un capítol que és una frase, i un altre capítol que dura 6 pàgines, però he volgut que sigui variat i entretingut. És a dir, que no necessites ser un especialista en música per poder-lo gaudir. Senzillament, si les cançons te fan feliç, crec que el pots entendre i que el pots gaudir.
Bueno, jo des del primer moment, al saber que ets germà de la Neus, ja vaig ser la primera fan vostra, em sembla. Eh?
Ah, sí? Sí, sí, m'agrada.
Alguna altra, la última pregunta? Algú?
Allà.
Sí?
I allà també. Com anem de temps?
Fatal, fatal, Lluís, fatal. Fatal.
M'he passat volant, això?
Sí, sí, sí.
Xerro molt, no?
Bueno. Tu que paties, oi, que si havies d'estar aquí sol xerrant i mira, ja. He passat una hora. Perdoneu, sí, la pregunta.
Hola. Bueno, la fan número 1, no sé. Aquí hauríem de discutir-ho, això.
Hi ha lluita de fans.
Hauríem de discutir-ho.
Hi ha lluita de fans.
No ens barallarem per això.
Volia saber què pensaves de la música catalana actualment, perquè bueno, els meus fills estan engrescadíssims en qualsevol cosa que soni en català i és molt xulo. Haig de dir que l'anècdota és que la primera cançó que la meva filla va descobrir va ser, ara et diria una mentida si va ser bé, al·lucinant. Mama, al·lucinant, al·lucinant, he sentit una cosa impressionant. El Tu de què vas?
El Tu de què vas? Hosti, tu. Que bo. A veure, això és una cosa molt que et commou molt, perquè hi ha molta gent que posa la canelleta a dormir amb el Bona Nit, o també hi ha moltes escoles i colònies que per aixecar la canalla posen el Bon Dia. Que això també et dic jo, que si jo fos el nen, agafaria la mania els pets per tota la vida. No? Perquè estàs al llitet la mar de bé i baix són els torracollons del Gavaldà a despertar-me i fer-me marxar del llit. Però la pregunta que feies tu et contestaré que jo crec que la salut musical d'ara és millor que mai. És gairebé un miracle que amb la poca presència que tenen els mitjans de comunicació públics hi hagi una oferta de tantíssima qualitat. Tenim una televisió de Catalunya, que és en estèreo, en la qual la música directa no existeix, a no ser que estigui disfressada d'un talent show en què es ven més el reality que la música en si, en la que es potencia més la personalitat que no pas la composició i l'interpretació. Però dit això, ara mateix, t'agradi l'estil musical que t'agradi, hi ha oferta amb la teva llengua. I a més, la gent cada vegada té més talent perquè és més autosuficient. És a dir, si jo faig un disc, necessito anar a un estudi de gravació, buscar un productor o un arreglista, els músics d'ara s'ho fan tot sol a la seva habitació. Saben controlar el llenguatge de les noves tecnologies amb una destresa que és admirable. I jo crec que la música en català mai havia tingut tanta versatilitat com té ara.
Molt bé.
I fan una mica de ràbia perquè em foten el pa del cistell, però bueno.
Ah, hi havia una altra pregunta, oi? L'última, ara sí. Lluís, oi que l'has vist?
Sí. No?
Sí? Endavant. Farem l'última.
Val. No sé si et puc preguntar si vas fer de mestre o sí. De professor.
Sí, sí.
Sí? Doncs pel que has dit, m'ha agradat molt la metodologia que es podria aplicar a les escoles o instituts de poder escoltar el que escolten els nens i els nostres adolescents, perquè segurament no ens agradaria o no ens agradarà, però sí que podem aprendre molt de com poder treballar millor amb ells. No?
Clar.
I per altra banda, doncs, també felicitar-te perquè jo, que també acompanyo emprenedors, considero que empresaris com tu, els músics, jo considero que sou emprenedors de, jo diria, de una miqueta com a mostra, eh? Del que voldríem realment que fos un emprenedor, que tingués aquest esperit disruptiu, esperit aventurer i a la vegada que també sapigués tocar de peus a terra i fer front a la realitat que ens envolta. Eh? Gràcies.
Molt agraït per les floretes, eh? Però en realitat la meva únic talent és que vaig aconseguir treballar del que més m'apassiona. És a dir, moltes vegades que em pregunten què vols que sigui el teu fill, vols que sigui músic, jo sempre el responc que jo el que vull és que s'apassioni per alguna cosa, que tingui una il·lusió que li faci superar els seus propis límits. I això només s'aconsegueix quan una cosa realment t'enganxa tant que hi fiques tots els teus sentits. I sóc molt conscient de que sóc un privilegiat, perquè hi ha molta gent que ha intentat guanyar-se la vida del que l'apassiona i no és fàcil, i moltes vegades no ho pots aconseguir. Per tant, per mi, sincerament, el màxim d'agraïment possible que puc tenir és per la gent que fa possible que em dediqui el que més m'apassiona. I aquesta gent és la gent que ens ve a veure. La gent que va a un concert, que ve a un concert fins i tot amb la cara tapada, asseguda, sense poder-se moure, que paga una entrada, que agafa un cotxe, que fa distàncies de quilòmetres, que compra un disc quan ja no hi ha botigues on se venen discos. Per mi aquesta gent són els que han fet possible que jo sigui un tio amb sort.
Bé, hem de deixar-ho aquí. Lluís, moltíssimes gràcies. A tots vosaltres, evidentment, moltíssimes gràcies. Cosetes importants, ja heu vist, hi ha llibres, els signarà, els podeu comprar. Tot això, evidentment, amb vins i caves d'aquí, de Caves Bolet. I a més,
sí, tenim formatges. A mi m'han dit que em fotia un copeta de vi blanc.
Sí, no, ens han posat aigua, eh?
Ens han posat aigua.
Ens hem quedat els dos igual, però no passa res. Ho compensarem, això.
Home,
perquè ens hem quedat els dos igual, Lluís. Això, amb formatges xerigots, que concretament hi ha un gorgonzola amb cava d'aquesta casa. Així que res, moltíssimes gràcies i au, a comprar llibres.
Merci.